abandoned. Yes, I'm guilty of this, you should know this. I broke down and wrote you back before you had a chance to. El 2016 es crea a Barcelona Underwater Gardens International, una empresa que davant la problemàtica de la crisi climàtica neix amb el propòsit de treballar, entre molts altres, per suposat, per la regeneració dels oceans a gran escala, la conscienciació en definitiva de la societat sobre la importància de la biodiversitat i els ecosistemes marins i per preservar la vida a la Terra. L'empresa proposa la transició des d'un problema degeneratiu fins a regeneratiu dels ecosistemes marins. I tot i que potser a molts de nosaltres, inclòs jo, ens pot resultar doncs un pèl difícil d'entendre com treballa aquesta empresa, el que sí hem de tenir clar és que els ecosistemes estan absolutament deteriorats, que veiem imatges que ens esgarrifen, que dels oceans, que veiem situacions que realment no sabem i que ens neguitegen perquè no sabem com poden acabar i quan serà el temps en el que tindrem encara per tornar enrere tota aquesta situació que vivim de canvi climàtic. L'ONU va declarar el període 2021-2030 com una dècada dedicada a la restauració dels ecosistemes. La importància dels oceans en aquesta restauració doncs és essencial per reorientar la situació mundial. Avui està amb nosaltres Purificació Canals. Ella és biòloga i assessora científica de Underwater Gardens International. Senyora Canals, molt bon dia.
Molt bon dia.
Costis una miqueta sí? Més el micro. Sí. Bé, tots ens hem quedat esgarrifats amb determinades imatges que hem vist, que costen valorar exactament, bueno, aquestes illes de plàstics als oceans, mm-hmm. Són evidents que no costen sí. Valorar-les, no? Però hi ha altres que costen valorar exactament cap a on anem i què és el que ens porta, perquè al final jo crec, i això em sembla que la majoria de les persones poden estar d'acord, que és l'ésser humà qui d'alguna manera no està cuidant prou bé els oceans i la Terra en general.
Exactament. De fet, no és només que no l'estem cuidant bé, sinó que ens l'estem carregant, no? amb molts mals hàbits. A veure, no tothom, també és veritat que hi ha persones de tota mena, hi ha societats de tota mena, però sí que el balanç final en aquest moment del que és l'activitat humana en relació a l'entorn és negatiu per l'entorn. Llavors, és positiu per l'economia d'uns quants, no necessàriament de tots, però és negatiu per l'entorn. Això vol dir que és negatiu també per la nostra pròpia espècie, no? Perquè cada vegada ho veiem que hi ha més persones que estan patint els impactes d'aquesta degradació ambiental, inclosa la de la part oceànica.
Clar, però pensem, per exemple, en coses que en el moment de fer aquesta introducció vaig pensar, és que m'he anat enrere. O sigui, quan jo era petita, uh-huh. La meva mare anava a comprar un cistell sí. I li posaven la fruita i la verdura en el cistell. Uh-huh. Anava a comprar la llet i portava una ampolla de vidre...
No generava residus.
Llavors, clar, en quin moment hem anat enrere pensant-nos que anàvem cap endavant?
Bueno, perquè... no, en el moment que ens han venut que era progrés el comprar coses d'usar i tirar. En aquell moment que ens han venut això i ens hem cregut, o no ens han deixat l'opció, perquè també és veritat, jo també vaig créixer en un entorn com el que comenta, doncs a casa no es llançava res. I vam mantenir molt això, malgrat el canvi social, però hi ha moments en què tu vas al supermercat i és molt difícil de trobar productes que no vinguin multiempaquetats. I llavors, bueno, en aquest moment, en el que ens van modificar aquestes pautes que eren les normals, és quan comencem a entrar en una societat de consum desmesurat. I aquest consum desmesurat és la causa inicial de que després aboquem tot això que considerem que és massa car de reciclar i ho aboquem amb abocadors i acaba moltes vegades anant a parar al mar. Aquestes illes de plàstic que comentàvem no són perquè sí, no s'han format del no-res, s'han format d'anys i anys de societats llançant plàstic per aquest consum d'un sol ús. I és un drama.
Clar, home, a mi, clar, em costa veure qui va ser, que suposo que era algú que en traia beneficis, m'imagino.
Sempre
no?
Hi ha algú que treu beneficis, d'això no hi ha cap dubte.
Qui va ser l'hàbil que va dir, a partir d'ara, de canviar el model, de fet, sí. Perquè abans hi havia fruiteries que tu anaves i compraves, sí. I ara el que hi ha són grans superfícies on tot està plastificat, no? Uh-huh. Llavors, ja partim de la base que s'ha canviat el model de compra, diria, sí. No? Però, en definitiva, els envasos dels ous.
tu els tornaves.
Sí.
A tu te'ls donaven amb una ouera i els tornaves. Si no portaves,
tenies una ouera
i
que la feia servir 10, 15, 20 anys, clar, perquè duraven
tot,
molt.
Tot plegat, no? Tot plegat, però hi ha algú que per alguna raó va anar canviant, que no dubto que seria econòmica, es va anar canviant el model de compra. Però clar, no només deu ser la compra, perquè la pregunta és... Qui llença el plàstic al mar? Perquè jo espero que soc de les que reciclo, que el meu plàstic no vagi per al mar.
Miri, no és només el que llancem individualment, però jo llanço els contenidors. I què em fa després l'empresa
ja
que
no
recull
sabem,
el plàstic?
Això.
Ja és més difícil de poder-ho assegurar,
clar,
no? Però suposant que ho faci bé, doncs, probablement vagi incineració moltes vegades, també, i no ho sabem. Bueno, si recicla, no tot el plàstic és reciclable. Hi ha plàstics, n'hi ha de molts tipus. Diem plàstic d'una manera genèrica, però hi ha molts productes, alguns són reciclables, d'altres no ho són. Què es fa amb això? No ho sé. El que sí sé és, per exemple, jo he treballat al sud-est asiàtic els últims anys i hi ha uns problemes també de plàstic increïbles, i un dels problemes és que et diuen els països d'allà, he treballat a Malàsia, he treballat a Indonèsia, en particular recordo aquest comentari a Malàsia de dir-me que estaven farts de rebre barcos de la Unió Europea carregats de plàstic. És a dir, nosaltres rebem els barcos que venen de la Xina amb tots els productes que comprem produïts allà a baix cost econòmic, que no humà ni ambiental, i en alguns casos els tornem barcos plens de plàstic.
Que no... I els hi deixem allà?
Em sembla ser que sí. Això és el que a mi se'm van comentar. Clar, jo no he fet una recerca, però entenc que si hi ha aquestes tensions també diplomàtiques és per alguna raó.
Tot això esgarrifa tant. Què podem fer fins al 2030 per seguir les recomanacions de l'ONU?
Sí, a veure, la conferència aquesta de la dècada de l'oceà, o la dècada oceànica, han estat molt interessants perquè apunten als punts que cal assumir com a punts d'èmfasi. El primer, doncs, evidentment, és una conferència organitzada per la UNESCO. La UNESCO és l'estructura dintre Nacions Unides que s'ocupa de la ciència i la cultura. Per tant, no era una conferència de caràcter polític. Això, quan la gent et pregunta quines decisions, què es farà? No, d'aquesta conferència no surten mandats, com pot sortir d'una conferència de canvi climàtic o de biodiversitat, que són instruments legislatius a gran escala. Aquesta no ho era, però, en canvi, s'hi fa recomanacions molt importants que després impactaran en altres conferències que sí que tenen caràcter d'establir lleis o normatives mundials, no? Aquesta, per exemple, en el tema oceànic, aquesta conferència més política serà l'any que ve, a Nice, el 2025, amb una prèvia enguany, el juny, a Costa Rica. Però d'aquesta d'aquí a Barcelona, per mi el valor que té és la substància. Vale? Aquesta, tu no pots proposar normatives noves si no coneixes bé quin és el problema i per on apunten les solucions. Llavors, això és el debat que hi va haver aquí a Barcelona, aquest debat més tècnic de quins són els problemes actuals més importants de l'oceà i quin és el coneixement científic que necessitem tenir. Primer, que necessitem aprofitar perquè ja n'hi ha molt, això no ho hem d'oblidar, posar-lo al servei de les accions, però també en falta molt, no? Per exemple, hi ha àrees, els fons marins es coneixen molt poc, perquè pensem que estem parlant des d'un fons marí com el que podem tenir aquí a la costa catalana, que pot tenir, doncs, a partir dels 40-50 metres, ja ho considerem molt profund, pel que és l'aproximació ciutadana, arriba fins a 10.000 metres a les fosses marianes, no? Imagina't si hi ha espai...
Sí, a fons per posar coses.
Per posar coses i per conèixer com funciona, no? I aquest coneixement és una de les coses que subratlla la conferència, no? Però hi ha coses que ja sabem que tenen molt d'impacte, no? Per exemple, doncs, pràctiques de pesca insostenibles, no totes, cuidado, perquè també posar tota la pesca en el mateix sac tampoc és correcte, i en aquest problema, doncs, s'estan perdent pautes de pesca artesanals sostenibles que, a més, tenen una connexió cultural i històrica molt important amb les comunitats que viuen vora la costa. Però és veritat que és un gran problema la sobreexplotació, la contaminació, especialment, perquè quan parlem de contaminació, aquí m'has esmentat el plàstic gran, aquest que ens fa mal a la vista.
Els microplàstics, ens tornen cap a casa amb els peixos.
Ens tornen i ens els mengem, i tenen una característica molt preocupant per la salut, que era també un dels aspectes que tractava la conferència, no? Aquesta relació entre la salut oceànica i la nostra salut, que és la mateixa, simplement són dues escales d'observació, però si tenim l'oceà en mala salut, nosaltres no podem tenir bona salut. Som dependents completament. El menjar seria un vincle directe, però va més enllà del menjar. Aquests microplàstics, que ja s'ha comprovat que en mengem sí o sí, tenen uns impactes molt preocupants a nivell hormonal, actuen com disruptors endocrins, és a dir, alteren tot el que és el nostre sistema d'equilibri de salut, el nostre i el dels peixos i altres organismes que se'ls han menjat abans, amb la qual cosa, si hi ha una cosa que caracteritza la vida en aquest planeta, la mirem a l'escala que la mirem, des d'un organisme marí a una cèl·lula humana o a tot el nostre cos o a l'ecosistema, és el que s'anomena en ciència homeostasi, que en el llenguatge quotidià podríem dir equilibri. Quan aquest equilibri es trenca és quan entrem en crisi individual o en crisi col·lectiva o en crisi planetària. I aquest és el problema d'aquest tipus de substàncies, que alteren aquests equilibris a l'escala microscòpica, això després es tradueix en coses a l'escala macroscòpica i planetària.
Estic a punt de posar-me a plorar. Digui'm que podem fer alguna
doncs,
cosa.
Doncs, bueno, jo li puc explicar el que fem a Underwater Gardens International, perquè, a veure, és fàcil de...
opcions, clar, no?
És fàcil deprimir-se, i hi ha motius per deprimir-se, però també hi ha molts motius per actuar. I llavors aquí...
Clar, però l'actuació no depèn de forma individual de ningú.
Hi ha una part que és individual.
Excepte la de reciclar.
Jo, per exemple, procuro anar a comprar a llocs on no m'hagi d'emportar les coses empaquetades, que no sempre ho aconsegueixo, també ho he de dir. Però sí que faig un esforç per això, però bueno, hi ha un seguit de pautes, procuro utilitzar fibres naturals, que quan les poso a la rentadora no em produeixen microplàstics. Hi ha un munt de pautes quotidianes, reduir al màxim el consum, però hi ha d'altres que necessitem treballar amb altres, no? I aquesta és una mica la filosofia d'UGE, d'Underwater Gardens International, és aglutinar coneixement científic. Nosaltres comptem amb un consorci de científics molt potent d'arreu d'Europa, i a partir d'aquest coneixement científic aplicar-lo per la regeneració dels fons marins, en particular d'aquests fons que no han estat gaire objecte de projectes de regeneració. Les zones més costaneres, tot i que segueix havent-hi molta feina per fer, han rebut ja moltes propostes. La gent està més sensibilitzada doncs, de restaurar dunes, de restaurar praderes de fanerògames, de posidònia, d'això. Però després hi ha uns boscos animals marins de més fondària, que difícilment els veiem si no som submarinistes ja d'un cert nivell, que són molt importants i que estan molt, molt alterats. Doncs, bueno, nosaltres estem desenvolupant o aprofitant aquest coneixement científic per desenvolupar tecnologies que permeten restaurar i recuperar la vida en aquest espai.
És a dir, que seria com una reforestació amb un bosc qualsevol, però en el fons marí.
Exacte, i no és un bosc vegetal, sinó que és un bosc animal, perquè, a veure, tothom ha vist quantitat de documentals dels esculls de corall, que són uns llocs meravellosos, també molt amenaçats, però aquí a casa nostra no en tenim d'esculls de corall. A la Mediterrània no n'hi ha, a l'Atlàntic de la nostra latitud tampoc, però sí hi ha espècies de coralls, hi ha espècies d'esponges, i altres espècies animals que estan fixes en el medi, no neden, estan sedentàries, que formen estructures...
La posidònia, per exemple, podria ser...
La posidònia, que no seria bosc animal, és un bosc vegetal, però és un bosc amb una importància capdalt, tant per el manteniment de la producció d'espècies d'interès comercial per pesca, com per la captació de carboni. La posidònia capta molt més carboni que un bosc, amb diferència. I, a més, té una importància també, a l'economia catalana en particular, de protecció del que és tota la nostra franja litoral, en particular les platges, ajuda a evitar la pèrdua de sorra i a afavorir la deposició de sorra. Per tant, si les protegim, primer quan n'hi ha, protegir-les, quan no n'hi ha, regenerar-les.
Senyora Canals, última pregunta. Aquest és un programa de turisme. Com afecta el turisme a tota aquesta degradació?
Molta de l'activitat turística actualment té un impacte negatiu. Dic molta perquè també n'hi ha que el té positiu. I, de fet, el que nosaltres proposem és que el turisme esdevingui un actor que jugui un paper en positiu per la natura, en particular per la marina. I llavors moltes d'aquestes estructures o d'aquests projectes de restauració també els volem vincular amb espais perquè la gent pugui visitar, que siguin d'interès. És a dir, utilitzar que quan en rebem turistes, doncs aquests turistes no només vagin a prendre el sol i socorrimar-se, sinó que a més puguin aprendre coses de com és el nostre medi marí i apostar perquè aquest turisme reforci aquest tipus d'iniciatives de restauració.
Tant de bo.
Esperem-ho. És la intenció i per això estem treballant.
Hem d'acabar aquesta entrevista amb un xic d'optimisme?
Jo crec que sí.
del que no depèn de nosaltres. Sí. El que depèn de nosaltres ja sabem tots ben bé el que hem de fer, però del que no depèn de nosaltres...
Això és un tema d'escala. Mira, hi ha qualsevol canvi en una societat comença amb un petit nombre d'individus i hi ha una massa crítica. I el que es tracta és d'arribar a aquesta massa crítica que permet amplificar a gran escala el més ràpid possible. Llavors, quan algú pensa, jo no faig res, doncs mira, potser és el granet que falta perquè aquesta massa crítica sigui suficientment potent com per provocar un canvi molt més accelerat i massiu.
Moltes gràcies. No puc dir que acabi molt optimista.
A vosaltres.
Però moltes gràcies. Fins una altra.
Fins una altra.